Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I és que en el marc del festival Vilapensa, un festival organitzat des de Vilafranca del Penedès, tindran lloc durant aquesta setmana un parell de xerrades aquí a Sitges, una avui mateix a la biblioteca Josep Roig i Raventós, a càrrec de Teresa Costa i Gramunt, i una altra el proper dijous a la biblioteca Santiago Rusiñol, divendres 1 d'abril a 6:45, amb Félix Pardo Vallejo. És un tot plegat, com dèiem, emmarcat en un festival de reflexió sobre la filosofia, que s'organitza des de fa uns anys a Vilafranca del Penedès i que d'aquesta manera també s'extén a la nostra comarca. També hi ha un acte, també hi ha una activitat a la biblioteca Manel de Pedrolo de Sant Pere de Ribes. Saludem en aquest punt el senyor Pere Martí, organitzador d'aquest festival Vilapensa. Senyor Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs hem llegit que aquest festival busca difondre la reflexió filosòfica per al públic general. La filosofia que sempre és una d'aquelles matèries com les matemàtiques que els estudiants, vulguis que no, els hi costa entrar perquè s'ha de pensar, oi? Anava a dir, com es fa per difondre entre el públic general la matèria filosòfica?
Doncs mira, com diu el tòpic, m'alegro que facis aquesta pregunta. Perquè justament quan vam començar a pensar en aquest festival ens fèiem una pregunta semblant, però els que vam començar a impulsar aquesta iniciativa estàvem convençuts que aquí darrere s'hi amaga realment un tòpic. També en el cas de l'escola, la filosofia té una doble recepció, Hi ha alguns alumnes que tenen una... Bueno, els costa més o no tenen la mateixa facilitat, i d'altres que s'hi entusiasmen d'una manera extraordinària. Però la qüestió és que nosaltres pensàvem que hi havia realment una demanda, fins i tot jo diria una necessitat social. Estem en una època de desconcert, de desorientació en el terreny dels valors que estan canviant i fins i tot desapareixent, i la reflexió, l'anàlisi filosòfica, jo crec que la majoria de nosaltres la sentim com una cosa molt, molt, molt necessària. Mm-hmm. Què passa? Que normalment s'ofereix en un format que no és atractiu, o que t'obliga a fer desplaçaments molt, molt llunyans, i el que nosaltres vam fer és fer una aposta que, repeteixo, alguns se qualificaven d'agosarats i eren escèptics, i alguns pensaven que, no, que era segura, que és portar a la majoria de la gent, això que en diem el gran públic, allò que nosaltres mateixos ens agradaria poder tenir, poder disposar, no? Fer una oferta que és el que nosaltres voldríem i que ens trobem a faltar tantes vegades en el món cultural. I això és el que ens vam plantejar, i vam dir, si nosaltres oferim, si nosaltres donem l'ocasió a la majoria de la gent de poder tenir aquí, a costat de casa, aquells elements, aquells personatges que ens donen la possibilitat de pensar, de reflexionar, de veure les coses d'una altra perspectiva, això avui dia tindrà molt bona acollida. I el fet va ser aquest, no només va tenir molt bona acollida, sinó que ens va desbordar. Les primeres edicions vam tenir problemes d'aforament, gent que se'ns enfadava perquè no podien entrar en els actes. Per tant, es complia això que deia al començament. Hi ha més problema a l'hora de posar les coses a l'abast realment de la gent i dels seus interessos, que no pas aquesta desconfiança que tenim en que el conjunt dels ciutadans estem despreocupats o no estem interessats per les qüestions culturals i en aquest cas filosòfiques en particular. Aquests problemes d'aforament, aquestes últimes edicions, ja no els tindrem perquè hem aconseguit que la televisió de Vilafranca pugui retransmetre en directe aquests esveniments, i per tant, doncs, aquells que no poden tenir la localitat anticipadament reservada, doncs ho poden veure des de casa seva i veure tant repetides, etcètera.
La televisió de Vilafranca també es pot veure des de Sitges, per tant, doncs els sitgetans que ho vulguin també podran seguir aquests espais de debat organitzats des de Vilapensa.
I que aquest any comptaran amb un cartell extraordinari, com altres anys, però aquest any tenim la setmana que ve el senyor Gilles Lipovetsky, que és un dels filòsofs de més projecció a nivell mundial. Tindrem també Manuel Delgado, Joan Carles Mèlic, Begoña Román, un estol de persones que segur que ens donaran molts elements per posar una mica d'ordre en aquest desconcert i en aquesta desorientació que vivim.
Perquè, senyor Martí, quan van començar a organitzar el Vilapensa?
Doncs fa 4 anys.
Fa 4 anys. I diguem, pel que ens ha comentat, podríem dir allò de que l'èxit va sorprendre la pròpia empresa, no? Amb aquesta alta demanda d'assistir a les activitats.
I això ens confirma el que dèiem abans, eh? Si nosaltres encertem a donar resposta a aquestes demandes, a aquestes inquietuds que hi són, doncs llavors la resposta de la gent és molt bona. Uh-huh. I una de les coses que també ens plantejàvem des del inici, com deia, fer aquesta proposta de proximitat, no? de fer-ho, que no va d'anar sempre als llocs de sempre, a desplaçar-se, etc., per poder tenir una oferta cultural important. Uh-huh. I no quedar només a nivell local.
D'acord.
Sinó que aquesta idea d'anar estenent aquesta proposta en els diferents llocs propers a Vilafranca. I llavors vam iniciar el segon any una proposta d'extensió a través, aprofitant la xarxa de biblioteques, que són focus d'activitat cultural, amb altres llocs, amb altres municipis. Per això la pandèmia ho va estroncar. I ara aquest any tenim la sort de poder-ho reemprendre i de que per primera vegada, doncs, com has dit tu al començament, hi haurà 3 actes del Vilapensa que estaran ubicats en el Garraf. Uh-huh. Concretament a Ribes, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo, que serà avui mateix, aquesta tarda, amb el professor Félix Pardo Vallejo, i els altres 2 a Sitges, a la Biblioteca Roig i Reventós, amb la Teresa Costa Ramunt, també aquesta tarda, uh-huh, a les 18:30, a 6:45, i el divendres també amb el professor Félix Pardo Vallejo a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Uh-huh. I totes aquestes xerrades aniran al voltant de lo que és la temàtica central del festival. Cada una de les edicions ha procurat tenir un fil conductor per donar una certa coherència a les diferents exposicions. I aquest any el tema és també molt suggestiu, no? El desig i la passió. Estem en una societat en què el desig està a flor de pell i ens emporta cada dia en direccions que no sempre són les que volem, o fins i tot sense saber ben bé on ens porta, no? I parar un moment i analitzar tot això, doncs és el que proposa aquest festival.
Mm-hmm. Perquè les trobades s'estructuren d'alguna manera particular, i és una xerrada, és un debat, és un diàleg. Clar, la filosofia dona per molts formats.
Sí. Hi ha diferents formats, hi ha taules rodones, hi ha debats, però les exposicions centrals, que es fan la setmana que ve, del 4 al 10 d'abril, de 7 a 8 en l'Auditori de Vinzeu, tenen el format de xerrada-debat. Primer hi ha una xerrada també moltes vegades entre 2 o 3 ponents que ells mateixos ja inicien el debat, i després aquest debat s'obre al públic. I la mateixa idea també en aquests actes que programem en les biblioteques. La idea és que hi hagi una exposició prèvia que generi després aquest debat amb el públic, amb els assistents, que el que això es tracta, allò que tu els exposes els interpel·li i els permeti connectar amb el que són, allò que deia, els seus interessos, les seves inquietuds, que avui dia hem de reconèixer que són moltes.
Exacte, exacte.
I que hi ha bastanta set d'algú que et doni una mica de pautes d'orientació. En filosofia no hi ha solucions, però sí que hi ha maneres de veure les coses que et poden ajudar a sortir de determinats culs de sac, no?
Correcte. Maneres, però probablement també escoles. Aleshores, en funció, entenc, del ponent o de la persona que expliqui una cosa, diguem que la solució sí. Pot ser una o pot ser una altra.
Pot ser una altra. Evidentment, cada un de les persones que fa una exposició en el terreny de la filosofia doncs té un bagatge, té una manera de veure les coses, parteix d'uns determinats valors o conviccions, però sí que en aquest tipus de xerrades com les que plantegem, per exemple, a les biblioteques, es procura fer un repàs o introduir diverses maneres d'enfocar històricament aquestes temàtiques, perquè així cada un dels que publica oient doncs pugui fer-se una imatge molt més ampla, molt més rica, a l'hora d'ell mateix després aprofitar alguns d'aquests elements per canviar. Jo dic, si és una xerrada autènticament filosòfica, el que hi ha participat, quan surt, no és exactament igual que quan ha entrat.
D'acord.
I hem tocat alguna cosa realment sensible. Jo crec que els dos ponents que faran la seva exposició, tant a Sitges com a Ribes, la Teresa Costa Gramunt i el Félix Pardo Vallejo, tenen aquesta capacitat. La Teresa Costa, no sé si ho coneixeu, és una poeta, assagista, periodista, publicat en molts mitjans, a l'Eix Diari, al Núvol. Té un munt de llibres, de poesia, d'assaig, L'últim, L'any de l'estrella, però és sobretot una persona amb una sensibilitat extraordinària que, per abordar des del punt de vista de la història de la literatura aquestes idees del desig, l'amor, la sensibilitat, segur que ens mostra tota una sèrie de rostres del desig que ens poden fer adonada les diferents maneres com això acaba afectant, com acaba influint, decidint, orientant la nostra vida emocional, però també la resta. Uh-huh. I en el cas de Félix Pardo, que és professor de filosofia secundària i col·labora amb la universitat, és una persona amb una preparació intel·lectual extraordinària, amb una gran capacitat didàctica, i segur que sorprendrà els qui vagin a escoltar-lo i no el coneguin per aquestes dues qualitats, no? I en ella el que farà és mostrar com hi ha un combat permanent dins de la raó amb la passió i com darrerament aquest combat es resol de manera curiosa, perquè fins ara hi havia un control social del desig en la repressió de la sexualitat i sembla que ara s'ha invertit. I el control social ara es fa però a través de l'imperatiu del gaudi, no? Tots estem obligats a gaudir i a ser feliços, i això, a diferència de l'anterior, però continua marcant-nos una ruta obligatòria que acaba doncs constrenyint el que és la nostra pròpia lliure decisió, no?
Uh-huh. L'obligació del plaer, l'obligació de passar-s'ho bé, l'obligació...
Sí.
L'obligació.
Hem passat de la repressió de tot el que és gaudi, sobretot el sexual, a la obligació, i tant una cosa com l'altra el que fan és tenir-nos això entre els barrots dels que no es poden sortir i causar, al final, el que és la contradicció. El compliment del desig no ens acaba sent feliços, no ens acaba gratificant, perquè com que estem en aquest constrenyiment constant, no podem parar i gaudir, sinó que hem de continuar, i quan una cosa la portes a aquest extrem, doncs, òbviament, el que fa és acabar fent-te patir més que no pas gaudir.
En aquest festival, ho comentava abans el senyor Martí, ha coincidit amb la pandèmia, va començar abans de la mateixa, però clar, ha hagut de transitar per aquesta pandèmia. Ara estem en un món que està sortint de la pandèmia, però que està entrant en conflictes bèl·lics que ens tenen a tots una mica astorats. És potser encara més necessària ara la recerca de respostes sobre què som i què ens està passant?
Doncs és extremament necessària, i la idea més important potser a difondre és aquesta resposta no la podem deixar en mans d'uns quants. Aquí tenim un debat molt antic, no? Qui són els que ens han de portar el benestar de tothom, quatre experts, això, o la decisió de tot el conjunt de la població, perquè aquesta decisió del conjunt de la població realment s'encamini cap a un lloc adequat, cal que aquest conjunt de la població tingui els elements, és a dir, tingui la capacitat d'analitzar, veure el que passa al seu voltant, de tenir un esperit crític i poder fer formulacions que no siguin les que li venen marcades, com deia abans, per a determinats petits grups que són els que et marquen després. I, per tant, nosaltres pensem que posem aquest petit gra de sorra, que és l'intent de difondre en el màxim nombre de gent possible, sí, però la filosofia, la reflexió, l'anàlisi, però creiem que aquesta hauria de ser una tasca assumida per tothom, no? Com una de les dels imperatius, si volem realment poder fer front a aquest tipus de problemes o conflictes que tu ens planteges i fer-hi front sent, podent no fer un seguidisme d'allò que et fan veure tant els uns com els altres. Perquè ja sabem que quan comença una guerra la veritat és la primera víctima.
Sí, és cert, i m'ho poseu fàcil. Ens queda un minut, però bàsicament, clar, amb la quantitat d'inputs que estem rebent, per una banda a través dels mitjans de comunicació, per una altra banda a través de les xarxes socials, intentar situar-se en allò, en l'autoreflexió de què som i cap a on anem, tampoc és fàcil.
No és gens fàcil, i sobretot requereix una cosa, que és d'aturar-se un moment. Uh-huh. I aquest és un dels grans, no sé si dir problemes, o elements que s'usen perquè el conjunt de la gent realment no fem aquest pas endavant. Perquè no ens deixen, ens tenen atrapats amb el constant haver d'estar atent allò que potser no és important, uh-huh, o segur que no és important, i llavors deixem d'atendre allò que realment ens podria portar a una reflexió més tranquil·la, serena, i a distanciar-nos una mica.
Correcte.
Cal una mica de distància si volem fer anàlisi. Estem sempre agafats en allò que és l'actualitat, ens portaran cap a on convingui, a uns quants.
Correcte. I avui, per exemple, doncs a les portades hi ha una bufetada i llavors doncs ens podem plantejar el per què d'aquesta bufetada o el per què de per què parlem de la bufetada. Però bé, interessant.
Sí, per què parlem de la bufetada crec que és el més interessant de parlar.
Pere Martí, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Com saben, avui a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, divendres a la Biblioteca Santiago Rusiñol i també durant la Biblioteca Manel de Pedrolo de Ribes i també durant la setmana que ve a Vilafranca del Penedès, aquest quart festival Vilapensa. Pere Martí, moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i us convidem a assistir-hi.